Aquest dilluns tenim cita amb els peluts perquè ens acompanya l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis, amb la qual us donem pautes i molta, molta informació per guanyar en convivència i en salut dels peluts. Ben tornada, Neus.
Hola, bon dia.
En l'última cita amb tu, aquestes cites periòdiques que mantenim un cop al mes, parlàvem sobretot de comunicació. Ens explicaves que els gossos es comuniquen d'una forma molt diferent a com ho fem els humans i ens ensenyaves sobretot a valorar, a saber distingir les seves senyals de calma. Avui, si et sembla, fem un repàs d'allò que vam dir, perquè fa uns quants dies, i entrem més en les senyals d'amenaça.
Sí. Sí, sí. Volia continuar parlant de comunicació perquè, clar, els senyals de calma és una part molt important, però les que acostumem a veure sovint, i la gent segurament doncs les reconeixerà més, són els senyals d'amenaça. Però, clar, abans d'arribar aquí, està molt bé ja conèixer quines són les altres, no?
Fem un repàs ràpid d'aquestes senyals bàsiques de calma que ens explicaves bé fa 4 setmanes.
Sí, l'altre dia us vaig comentar que són uns senyals que l'objectiu és mantenir una cordialitat, un equilibri a nivell social, i aquests senyals són de molt baixa intensitat i en molts casos no es detecten. Però aquests senyals ja indiquen una incomoditat del gos. El gos les utilitza per calmar-se ell i per calmar a l'altre. A més, les fan contínuament durant el dia, no? A nosaltres o al carrer, o quan es troben un altre gos o un patinet o qualsevol cosa que els incomodi, no?
El que és bo puntualitzar és això que deies, eh? Són senyals de calma, però vol dir que ja hi ha algun petit problema.
Això mateix,
val?
Sí.
Van a rebaixar aquella possible tensió.
Molt bé, exacte.
Per tant, si les identifiquem, ens anticipem, fem que no arribin les senyals d'amenaça, si els sabem llegir bé, no?, el nostre animal.
Exacte. És com avisos de que aquell gos està incòmode, i quantes més n'en fa, doncs
més incomoditat hi ha, no?
Clar, més alerta hem d'estar nosaltres de que alguna cosa hi ha que no, el gos no està bé. Llavors, si ho detectem a temps, l'estem ajudant i el traiem de la situació X, o no fem quelcom que està provocant que aquest gos ens faci aquests senyals, evitarem arribar a més. Per això és tan, tan important, no?, conèixer-les.
Clar, i costa perquè no tenen res a veure amb les senyals que faríem com a humans. Per tant, és bo conèixer-les perquè, si no, anirem molt perduts.
Sí, i ric perquè hi ha alguns d'aquests senyals que s'interpreten amb la ment humana, no? Per exemple, si el gos està deslligat i el cridem d'una manera contundent i el gos comença a olorar el terra, fent-se com si no ens sentís, està fent una conducta com de desplaçament, que se li diu, però està utilitzant aquests senyals de calma, no? Nosaltres ho interpretem com aquest gos està passant de mi. Estic cridant i quan més el crido i més fort, més passa de mi. I realment ell el que ens està fent és un senyal de calma. Llavors, per això, a vegades nosaltres doncs, interpretem, si ens ho fes una persona que l'estem cridant i ens ignora,
diries, passes de mi, no?
Sí, i t'enfadaries, però realment aquell gos el que està fent és, ei, crida d'una
manera. Perquè li ha molestat,
manera.
Potser, el to.
Li resulta amenaçant. Això passa en molts casos.
Doncs sovint ens comuniquem amb ells quan estan deslligats i no estan al voltant nostre cridant.
Sí, i de veritat que no cal. I, de fet, una de les pautes en casos així és canviar el to de veu i la manera de cridar el gos. No ho sé per què, però en general es pensa que les ordres doncs han de ser d'una manera
autoritària, no? I contundent.
O demanar les coses, perquè la paraula ordre és com una mica així militar, no? Però demanar les coses ha de ser així, contundent. I amb els gossos i persones, no?, ho veig moltíssim. Persones que són superdolces parlant i de sobte quan li donen una ordre al gos semblen un sergent. no ho sé per què, però és com molt comú aquest tipus de comunicació. Llavors el gos...
No ho rep bé.
L'efecte és contrari. L'efecte és contrari. Si en aquest cas, per exemple, que et deia, no? Aquest exemple, ens ajupíssim, el cridéssim, amb veu dolça, alegre, o inclús féssim una mica de carrera així com jugant, incitant-lo a que vingui. Hi ha moltes més possibilitats d'èxit, però moltíssimes més, de que el gos vingui.
Curiós, i ho fem malament.
Sí, sí, sí. I ja et dic, i és com... O sigui, el que tenim nosaltres après, no?, de que s'ha de cridar així el gos i que si fa aquesta conducta, clar, ens està ignorant perquè el gos és...
I aleshores tu encara puges, no?, més el to de veu, sí, no? Ets més contundent.
I al final
més agressiu,
gos,
entre cometes.
Sí, exacte. Ell cada vegada et veu més amenaçant. I al final el gos acaba cedint i acaba venint perquè ja ha vist que no hi ha manera que et calmis.
Que no ens entenem, no?
I a vegades el que també he vist en molts casos, no?, que quan el gos ve se'l renya. I dius...
Perquè no t'ha cregut a la primera.
Clar,
i ell, clar, ho rep d'una altra forma.
Totalment diferent. Ell que entén que la propera ocasió pot passar aquesta situació i només de sentir el seu nom quan el cridis ja es posarà a fer coses en tensió perquè no vol que la història acabi d'aquesta manera, no? És com un conflicte de comunicació perquè les coses s'entenen totalment diferents. I, bueno, tornant als senyals de calma, doncs una, per exemple, seria aquesta.
Aquesta
odorar el terra.
De l'alçada d'un campanar, eh?
Sí.
Perquè és molt habitual.
És molt, 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 molt. Olorar el terra, girar la cara, girar el cos, asseure's, per exemple, fer la postura de joc, que és aquella postura amb les potes de darrere aixecades i les de davant estirades, com si fessin una reverència, no?, inciten al joc. I no potser és que en aquell moment vulguin jugar. Simplement ho estan fent servir de senyal de calma per calmar-te. Badallar. A vegades hi ha gossos que en una circumstància que no, realment no tenen son, badallen. Perquè potser en aquella casa, no ho sé, un moment acalorat de discussió i el gos badalla. Perquè està intentant calmar el seu grup social, no? I, bueno, aquests senyals els podem utilitzar, inclús imitar un badall quan veiem el nostre...
Nosaltres?
Sí.
Quan per dirigir-nos al gos.
Sí, sí, sí. Si el veiem nerviós... Mira, aquesta no la vaig comentar l'altre dia i és molt important. Si veiem el nostre gos que està nerviós pel que sigui, en alguna situació concreta, podem badallar, fer veure que badallem, no? El podem ajudar. Li estem transmetent calma, li estem transmetent que no passa res o que no hi ha motius d'estar preocupat. Sí, sí. Nosaltres podem imitar el badall, girar la cara, girar el cos, si tenim davant un gos així nerviós, o estem amb el nostre gos i tenim davant un estímul que sabem que per al gos és amenaçant, el gos segurament ens mirarà. Si ens mirarà a veure què fem. Ho fan molt els gossos.
Com actuem.
Exacte, ho fan molt. Els gossos que, sobretot els que no saben o són més novells anant per llocs urbans, miren molt les referències que tenen. I les referències som nosaltres, no?, en general, a no ser que tinguin un altre company que n'hi ha a casa. La nostra actitud o fer senyals de calma a nosaltres en segons quines situacions els poden ajudar. Si hi ha un estímul que li fa por i nosaltres donem l'esquena a aquell estímul o no el mirem, aquell estímul, i el gos ens veu, ell pot interpretar que a nosaltres allò no ens preocupa. I, bueno, també és una manera d'ajudar-lo.
Posar-nos al seu nivell, no? Actuar com fan ells.
Utilitzar el seu llenguatge. És la manera com més ràpida de que ell capti les coses, no?
I, en canvi, davant d'una possible amenaça o d'un estímul que ens pot amoïnar, sempre reaccionem amb estrès, amb crits...
Aquí està. I això costa molt, també, de canviar el xip en general, eh? Quan algú reacciona, ja ha arribat un punt que ha començat a reaccionar amb certs estímuls, la tendència és reprimir ràpidament aquella reacció mostrant-nos agressius.
Sí, perquè és com a cop calent, no?, i reacciones així agressivament.
Sí, amb un crit, amb una tibada de la corretja. Clar, hi ha persones que els hi comento, clar, és que estem reaccionant d'una manera agressiva i realment ells no ho han arribat a pensar, que allò és una manera agressiva de tractar el gos, però sí que ho és.
Perquè tu mateixa t'espantes o pateixes per ell i la teva reacció no l'analitzes, és espontània.
Exacte.
I no penses en cap moment que això sigui pitjor.
I a més també hi ha el factor social de que no vols que el teu gos la liï.
Bé, això també pesa,
i
no?
I és molt, sí.
Que
i
no
és
sigui
molt...
per mi, no? O pel meu gos.
Sí. Clar, el gos que calli ràpid perquè, clar, la gent em mira malament o... I, bueno, clar, en situacions així estem transmetent al gos que nosaltres també estem molt nerviosos i que ho resolem amb tensió i agressivitat.
I, clar, si som el referent, no ajuda.
No ajuda. No ajuda. Bueno, és que això, entre persones, també... Jo sempre poso exemples a nivell... traient els gossos i amb persones, no? I dic, a veure, és que si vas amb un amic i aquest amic surt corrents perquè segurament tu el seguiràs, creus que hi ha un perill, no? O està molt nerviosa, tu et transmetrà aquests nervis, no? Doncs una mica és això el que fem amb els nostres gossos. La cosa una mica va per aquí també, amb ells.
Després de repassar aquestes senyals de calma i com ajudar-los, anem per les senyals d'amenaça. Si això no ha funcionat o no ho hem llegit bé o no hem estat al cas i pendent de l'animal i no les hem pogut veure, va pujant d'intensitat i arriben aquestes senyals d'amenaça que sí que identifiquem millor que no pas les de calma.
Sí. Deixa'm dir que abans d'aquests senyals d'amenaça també...
Hi ha un intermedi?
Sí, hi ha un intermedi. O sigui, després dels senyals de calma... que quan aquests senyals de calma el gos interpreta que no estan funcionant prou, en molts casos comença a manifestar senyals d'estrès. Per exemple, quan el gos s'espolsa sense estar mullat. A vegades, a les persones, quan els hi dic, veus, això que ha fet ara és estrès. Es treu com l'estrès de sobre quan s'espolsa, no? Es treu la tensió de... Ai, doncs ho fa molt, això. I no, clar, com no ho coneixen, no saben que és un senyal d'estrès, que vol dir que aquell gos no ho està passant bé. Badallar també pot ser un senyal d'estrès, però és diferent el badall de senyal de calma que el d'estrès.
I com els coneixes?
El badall de senyal de calma s'apropa més a un badall de son. Com més tranquil, el gos està més pausat... Quan un gos està molt, ja bastant estressat i badalla, normalment, bueno, ja el veus, no? Tot ell que està com més inquiet, fa un badall i normalment fa una petita vocalització aguda al final del badall. No sé si m'explico. Se sent com una mena de... no crit, però aquell badall acaba amb un to agut, val? És com... Bueno, es nota que el gos està traient...
Més tens.
Més tens, sí. És diferent el badall de senyal de calma que el d'estrès. Després, un gos, per exemple, que es mou d'una manera inquieta, que no para, no? En segons quina situació. Si està en aquest estat moltes hores al llarg del dia, i aquí podem parlar... d'un estrès
constant,
més crònic.
No?
Sí, sí. Si és en certes situacions, per exemple, hi ha gossos que a casa seva estan super tranquils, dormint, i al carrer estan molt nerviosos, no? Llavors, bueno, s'ha de detectar una mica també aquests senyals d'estrès, si són puntuals o continus. Quan és continu ja s'ha de fer una teràpia molt més profunda, no?
Clar, i intentar esbrinar també què els pot provocar, no?
Sempre hi ha alguna cosa...
Un detonant.
Una necessitat no coberta, una por. La por en els gossos és molt, molt, molt comuna. Més del
ah,
que...
sí?
Molt. Molt. La por i la inseguretat ho és molt.
És per el que més els destrota.
Sí, el que més els estressa i l'estrès... doncs acaba portant aquests senyals d'amenaça, aquestes conductes que no ens agraden, bueno, clar, perquè dificulten la convivència, no? Un altre símptoma d'estrès que es pot detectar és, en segons quina situació, el gos li surt de cop tot una capa de caspa.
De caspa?
Cos. Sí, 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 sí. Com si mudessin de sobte una pell, la capa més superficial de pell. Després marxa, eh? Vull dir, quan passa la situació, allò li cau i ja està. Però hi ha gossos que en certs moments els hi surt caspa de cop i és també un símptoma d'estrès.
Aquesta és fàcil, eh? És molt evident, si
és
la coneixes.
És molt evident, però també hi ha persones que potser,
no
saps, si no els hi dius...
No, clar. Jo no ho havia sentit en la vida.
Pues, doncs sí, sí.
Sí, sí.
I després hi ha conductes, per exemple, més greus, com compulsions, obsessions, val? Per exemple, gossos que es persegueixen la cua. Això poden ser gossos que estan o hiperestimulats o hipoestimulats, no? que estan poc estimulats i tenen aquesta conducta d'estrès de perseguir-se la cua, que en molts casos han sortit vídeos i tal, com una cosa divertida, però no és divertida, no?
L'animal està angoixat.
Sí.
Aquest és l'estadi intermedi.
Aquest és l'estadi intermedi. Si ja, el que comentava, no? Si no han funcionat aquells senyals de calma, passem a ja manifestar una incomoditat més evident. Hi ha gossos que abans de presentar senyals d'amenaça poden estar en aquest estrès, intentant gestionar-ho molt de temps. I de sobte un dia doncs, ja en tenen prou i reaccionen amb senyals encara més contundents perquè ja no poden més, no?
Anem a aquestes senyals més contundents,
sí.
Les d'amenaça.
Bueno, aquestes potser no són tan... no n'hi ha tantes com les altres que hem comentat, però sí que són segurament molt més reconegudes i evidents, no? Per exemple, els lladrucs. Els lladrucs... bueno, abans dels lladrucs, normalment sempre hi ha una mirada fixa a un estímul que no li agrada, val? I això ja és un senyal d'amenaça. Els gossos són depredadors. Quan han de caçar a una presa, el primer que fan és, bueno, primer la detecten amb l'olor, etc, i quan ja la tenen, ja la veuen, pues fixen la mirada, no? Llavors aquestes conductes depredatòries també les utilitzen quan se senten amenaçats per defensar-se, perquè és la seva manera d'atacar, no? Llavors, en molts casos, posaré un exemple. Quan vaig treballant amb gossos pel carrer, sempre comento a la gent, estem treballant amb el teu gos, però sobretot has de mirar a l'altre gos que et trobes, amb gossos, per exemple, que s'han de socialitzar amb altres, no? No vagis directe a qualsevol que et trobis perquè vols socialitzar el teu gos, perquè observa l'altre. Si l'altre l'està mirant fixament, i no ni pestanyeja, o sigui, l'estan probablement amenaçant. Val? O sigui, li està dient, aquí no vinguis,
no,
aquí no,
no
t'acostis. I n'hi ha molts que es nota. Vull dir, miren el gos que s'està apropant fixament i bueno, pot ser, que hi hagi una interacció bona, si es fa a poc a poc i tal, pot ser que sí. Però d'entrada això ja és una amenaça. Que et mirin fixament.
I la següent senyal és el lladruc?
No.
Encara no?
No. Depèn també del gos, eh? Però la seqüència normal seria mirada amenaçant i fixa. Inclús n'hi ha alguns que es posen a terra, ajaguts, com els lleons abans de caçar, o les lleones
de
abans de caçar, sí. De sortir corrents, doncs aquesta postura de aguaitar, no? Així. Llavors, si no respectem aquest senyal d'amenaça de mirada fixa i ens apropem o l'estímul s'apropa a aquell gos, el següent pas podria ser ensenyar dents. Aquí sí que es veu clarament, no?, que t'està amenaçant, t'està dient, mira què tinc,
ho puc
i
fer
si
servir.
Et passes ho faré servir, sí. Uh-huh. I grunyir. Grunyir i ensenyar dents, normalment pot anar acompanyat. Hi ha gossos que molt subtils, en aquest aspecte. I
n'hi ha que no parlen, no? Com diríem en terminologia humana, sí, que grunyeixen poc.
Sí, grunyeixen poc. Però això d'ensenyar dents, clar, jo estic més acostumada a fixar-me, no?, a aquestes coses, però en molts casos no es veu, no ho veus. I per aquí venen moltes vegades bronques entre gossos perquè no s'ha vist això. I a vegades ni un gos jove potser ho detecta amb facilitat, no? Però hi ha molts gossos que ja uns metres ja estan ensenyant les dents, com si estiguessin somrient.
Sí, sí.
No? I bueno, clar, també estan a una alçada més baixa i a vegades no ho detectem, això, nosaltres, no? Si grunyeix, mira, encara, no? Doncs ho detectes bé. Després el lladruc, doncs, bueno, aquest ja és molt evident de que hi ha una cosa que se m'apropa que no m'agrada, vull que marxis. No tots els lladrucs són així, eh? Pot haver-hi lladrucs de vine, 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 però estem parlant més dels senyals d'amenaça, no?
I és fàcil distingir? Hi ha un to?
Bueno, és que també
ho has d'haver vist tot el que ve abans.
També, però aquest lladruc d'amenaça va acompanyat també d'una postura, d'una avançar-se, fer com una carrera cap endavant, i cap endavant i cap endarrere, no? I també va acompanyat tot d'un llenguatge corporal amenaçant, de, com dient, bueno, pues, si vens, les tindrem. No és difícil, això, de detectar. No és difícil, però a vegades això, també el gos pot lladrar a un altre gos perquè el coneix i vol saludar, però no, això és fàcil, jo crec, de distingir.
Neus, ho deixem aquí, però hi havia un llibre que ens vas recomanar,
sí,
que parla d'aquestes senyals, en recordes com es diu?
Sí, bueno, no sé si hi ha, em sembla que no hi ha versió en català, però és El lenguaje de los perros, las señales de calma, de Turit Rugas. I jo li recomano a tothom que tingui gos.
I també us podeu descarregar aquest podcast perquè aquesta secció anirà directa a la carta i escoltar atentament tot el que ens ha explicat avui la Neus Bertran, aquesta classe magistral sobre els senyals dels gossos. Moltes gràcies, fins aviat.
Gràcies a vosaltres.